11 i 31, vinga, fem una estona de llibres amb Maria Lluís. Aquest ratet que dediquem a la lectura, a la literatura, bons hàbits de lectura que també ens interessen i que aquesta temporada fem en companyia de Maria Lluís, ja recuperada del carnaval. Bon dia, Maria, benvinguda.
Benvinguda de nou, sí.
És que la Maria l'ha viscut intensament, eh? no desvetllarem, però l'ha viscut molt intensament al carnaval i avui ens porta una proposta, no, de novel·la històrica, és a dir, aquelles lectures basades en personatges històrics que potser algú podria pensar que són els típics tostons, que són gruixuts, no necessàriament, hi ha una mica de tot. A més, ens ha portat uns quants exemples i em sembla que hi ha una mica de tot, però el que jo sí que penso, Maria, no sé què dius tu, que al final és difícil escapar-se de tant en tant a caure en alguna novel·la històrica perquè n'hi ha moltíssimes.
No, totalment. A part, l'avantatge, suposo, és que n'hi ha com de totes, de totes les mirades possibles, de si vols centrar-te a nivell europeu, si vols centrar-te en alguna època en concret, doncs segurament n'hi ha moltíssim. I aleshores, i també és veritat que hi ha hagut un moment que també hi ha hagut molts autors i autores que s'han posat, que han sigut molt reconeguts per escriure novel·la històrica.
Cert.
I aleshores, doncs, aquests dos factors suposo que ajuden.
I de tots els períodes històrics possibles, i des de tots els punts de vista. És veritat que probablement és un dels gèneres, no sé si més venut, però probablement dels que generen més producció, no? Dels més prolífics, és justament el de la novel·la històrica, perquè entenc que sempre és un bon punt de partida, no? Allò que va passar en determinat moment, no? Pot generar com l'interès per escriure una novel·la. Vinga, per on vols començar?
Començarem primer per una autora que en els últims anys s'ha dedicat com més a escriure sobre personatges històrics. Uh-huh. Ella és la Maggie O'Farrell, que és una escriptora irlandesa, i el primer llibre, que no l'he pogut portar perquè jo el vaig agafar de la biblioteca, que també ja sabeu que de tant en tant també els agafo de les biblioteques, és Hamnet, que és d'aquesta autora, que el que explica és una mica... agafa de taló de fons Shakespeare, però no diu en cap moment que parla d'aquest autor, però sí que centra més en la seva vida familiar i sobretot en un personatge que potser tenim més desconegut, que és la seva dona, que és Agnes. Uh-huh. I aleshores també, sobretot, es basa en aquesta Anglaterra elisabetiana, uh-huh. És a dir, que estava com molt enfocat al teatre, que sobretot és on Shakespeare doncs, va ser més prolífic. I també li dona sentit a que, bé, una de les obres de Shakespeare és Hamlet. Uh-huh. I ve d'aquest fill que va tenir, que és el protagonista, que és Hamlet, no?, de la història. I, doncs això, no?, aquesta Anglaterra rural del segle XVI és el que es centra, sobretot, Maggie O'Farrell en aquest llibre. I de la mateixa autora, després, va publicar l'any passat Retrat de matrimoni, que sí que és veritat que podríem dir que és el mateix, es dediquen al mateix segle, és a dir, també és el segle XVI, viatgem una mica més cap al sud i ens anem a Florència. Aquest llibre, el punt de partida, és Lucrezia de Medici, que és una de les famílies doncs, més importants que sabem a nivell europeu, que és la família Medici, i com... se l'obliga, no, a casar-se només amb 16 anys per una cosa que hi havia molt en aquella època, que són els matrimonis forçats sobretot per unir territoris, o sigui, amb una filosofia sobretot política, amb el duc de Ferrara. D'aquesta manera queden com els dos territoris units. La cosa és que Lucrezia va morir de sobte molt jove, amb 16 anys, i per tant era una manera també de Maggie O'Farrell de posar damunt de la taula, no, un d'aquests personatges de la història que no és tan conegut, com és aquesta filla dels Medici, de Lucrezia. Sí que hi ha com similituds amb el llibre de Hamlet, en el sentit que són llibres que van s'expliquen la mateixa història des de dos punts de vista o sigui, des de dos punts de vista temporals diferents, i aleshores el que ella va fent és com posar-los, no, de que en un capítol és un i en un capítol és l'altre, no?
Els va intercalant, no?
Exacte, perquè tinguis com la... coneguis una mica les dues punts de la història fins que arriba un moment que es troben, no? I també és veritat que és ficcionar un personatge històric, perquè sí que és veritat que ella juga una mica en que ella va morir, Lucrecia va morir molt jove, i una de les llegendes és que el seu marit la va enverinar, no? I aleshores això ho agafa també en el llibre, de com aquesta part, i també incorporant un factor que és evident pel títol, que és Retrat de matrimoni, també d'aquesta part de que hi ha un quadre, no?, de Lucrecia, de com aquest quadre doncs també té un cert protagonisme en el llibre.
La curta vida de Lucrecia de Medici, no?, perquè va ser curteta, no?, relatada amb aquest llibre. Hi ha una entrevista interessant al País, és que ara la recordava i l'he anat a buscar, que és jo diria que és de l'any passat, aquesta entrevista. Exacte, de l'abril de l'any passat, que és quan
va sortir
Sant Jordi, que és quan es va publicar el llibre. Recordo que em van parlar en el seu moment amb la Rosana Lluc, i el titular de l'entrevista és prou eloqüent, perquè diu, és un titular, diem, literal, paraules de Maggie O'Farrell, que diu: "Hay historias bajo las historias que conocemos y son esas las que me interesan." Que una mica és com probablement la clau de la seva literatura i de molts novel·listes històrics, no? És a dir, buscar aquelles històries que hi ha darrere de les històries que ja coneixem, no? Però que elles són les que li agrada rascar, no? I pel que expliques una mica és justament això, no? Aquest personatge de Lucrecia de Medici, que probablement ningú n'hauria parlat, si no.
No, que segurament quan parlem en els Medici parlem d'ells, no?
Exacte.
O sigui, segurament parlem d'ells, no? Pues
totalment.
De tota aquesta nissaga familiar.
Absolutament.
I no aniríem a parar a la Lucrecia.
Ah,
exacte, no? I segurament doncs és això, no? I com bé dius, no? Ella justament va a personatges com són, i sobretot femenins, no? Que són segurament aquests que per històric han quedat com encara
invisibilitzats.
Més... exacte.
Què més? Vinga, seguim.
Sí, l'altre llibre que he portat és La llibretera de París, de Kerry Maher, que és una editorial, que és l'editorial Navona, i la traducció d'Eduard Sepúlveda. Aquest llibre el que es basa és en un altre personatge, que és la Sylvia Beach, que és la fundadora d'una llibreria que va ser com molt important a París als anys 20, que era la Shakespeare and Company. La Shakespeare and Company era una llibreria que ella el que va fer és aprofitar que era americana per fer una llibreria només de llibres anglesos, i aquest també era un moment que molts autors americans es van anar a París, com és el cas de Hemingway, Scott Fitzgerald, o sigui, autors que van anar, i explica una mica això, no?, aquest procés de l'obertura d'aquesta llibreria. I també un fet molt important d'aquesta llibreria és que va ser l'editora d'Ulisses, de James Joyce. Era un moment que els Estats Units no volien publicar aquesta novel·la, o sigui que va ser bastant
censurada. Imagina't l'èxit de l'editora, que va publicar Ulisses de James Joyce, ni més ni menys, després d'un munt de rebutjos.
I o sigui, ella, a part que era llibretera, o sigui, realment va entablar molta amistat amb Joyce, fins al punt que va fer tota aquesta feina de publicació de la novel·la. I el que és interessant és que en una entrevista que vaig llegir de l'autora deia que ella s'havia trobat les memòries de la Sylvia Beach, i que va quedar com una mica així com oblidat, i va ser que va recuperar-ho, no?, i després va publicar aquest llibre, que sobretot el recomano per a aquella gent que, doncs, que per una banda li agradi potser aquesta època, que són els anys 20, i sobretot a París, que ja sabem que també té com unes característiques molt concretes, i també per aquella gent que potser li agradi tot el que és la referència a les llibreries, no? També és veritat que és un gènere que potser en un futur podríem parlar, de tots els llibres que hi ha dedicats a llibreries i a la fantasia de les llibreries, i aquest és un cas d'explicar, doncs, tot aquest...
I a més una llibreria que és real, que existeix, que està a París, s'ha convertit una mica en espai de culte, no? a París per la figura d'aquesta dona, que a més pel fet de, justament de ser dona, ha com tardat molts anys en visibilitzar-se això. I fixem, estem parlant del 1920, és a dir, estem parlant de fa molts, molts, molts anys d'això,
Sí.
I una mica sembla que ha costat una mica que sortís a la llum la importància d'aquesta dona. Per tant, la llibretera de París parla la història de... Doncs de la, com es diu, Sofia?
Sílvia Beach.
Sí, perdó, Sílvia Beach, exacte. La llibretera de París, aquesta, la fundadora d'aquesta Shakespeare and Company, que la poden trobar a París. Jo no, ara no sé si recordo, jo crec que està per allà al Barrilletí. Pot ser?
No tinc ni idea.
Bé, en qualsevol cas...
Però sí que és veritat que no és l'original, sinó que crec que ja és com una... Bueno,
clar, és que...
Ha quedat com tan mític, no?
Sí,
suposo que al final ha
sigut com... Sí, és com un espai de visita turística. S'ha convertit en un espai de visita turística, una mica espai de culte per tot el que representa. És veritat que, òbviament, entenc que hi haurà hagut evolucions, però sí que manté una mica aquesta imatge com tan romàntica.
Sí, a mi el que em sona molt és veure com les bosses de tela que posen
sí.
Shakespeare and Company, o sigui
sí.
que és com bastant...
Sí,
encara
sí.
es manté com aquest misticisme,
sí,
podríem
sí,
dir, en
sí.
certa
sí,
manera.
Sí, sí, guai. Clar, entenc que, òbviament, amb un objectiu ja turístic, no?, i de guanyar dinerets, però està bé, al final, que sí, darrere tota aquesta història, i en aquest cas, a més, darrere d'una dona que als anys 20, doncs, ningú parlava d'ella, i ojo, que va ser qui va editar Ulisses de Joyce,
sí,
ni més
no
ni menys.
És,
no,
que
és
no,
poca
és
cosa, no és poca cosa. Vinga, què més? Tenim un parell més.
Sí, després he portat Al mig de la vida jo, és la biografia de Mercè Rodoreda. Sí que és veritat que l'autora, que és la Marina Porres, o sigui, faig un incís, ella té una secció al suplement els caps de setmana
sí.
i parla també de llibres, o sigui que jo ho recomano, és un dels espais que també...
Que
jo...
visites habitualment,
exacte.
No?
Que jo també escolto altra gent que parla de llibres i una d'elles és a la Marina Porres. I ella va publicar doncs, això, aquesta biografia de la Mercè Rodoreda, que ella diu que més aviat és com un retrat, o sigui, no és allò una biografia com la podríem entendre.
Uh-huh.
Exacte. Però em semblava interessant portar, per una banda, doncs, una biografia que parli d'un personatge català, com és Mercè Rodoreda, que tampoc és poc, vull dir que és...
No, no, i tant.
Bueno, una de les autores per excel·lència.
Per descomptat.
I el que és interessant d'aquesta biografia és que està molt acompanyada, o sigui, la sort que tenim amb Mercè Rodoreda a nivell de biografia és que ja existien els mitjans i, per tant, ella va concedir entrevistes i, per tant, ella, Marina Porres es basa molt en aquestes entrevistes
d'acord.
que ella va donar amb els mitjans i en aquestes cites de referències que ella deia i també de les cartes que s'escrivia, sobretot, doncs, per exemple, a Moviols, que era el seu editor. I per això que també posa molt en context doncs això, d'aquest personatge i sobretot el recomanaria doncs, a persones doncs, que tinguin cert interès en Mercè Rodoreda o persones que no tinguin interès, però sí que permet també molt més conèixer la seva obra.
I ens has portat una edició que és curiosa perquè té un format més gran de l'habitual, no? Té un punt, té un punt com d'entrada de llibre infantil juvenil, així a primera vista, per
sí.
aquest tamany, per
jo
una mica
que
per aquest tamany.
Tira molt de semblar més una novel·la gràfica, no?
Sí,
de tapa
sí, sí,
dura,
exacte,
i
sí,
això.
Sí, perquè està tapa dura i una mida una mica més gran
sí,
de l'habitual.
Sí, bàsicament perquè no ho he dit, però perquè té il·lustracions.
D'acord.
O sigui, és un llibre que està il·lustrat per Elisa Monzó i cada, bueno, ja com cada
sí,
capítol...
Sí, d'aquests llibres bonics, que diem,
sí.
Bonic de veure, també, no només
exacte,
de llegir,
part,
sinó de
com,
veure.
Molts elements que també remeten com a la literatura de Rodoreda,
sí.
no? Doncs els miralls, tot el que són els objectes que al final en la literatura de Rodoreda sempre tenen un sentit superior i suposo que per això també es basa molt en aquests detalls.
I un llibre amb un blau Sitges, que, no?
Exacte.
Un blau Sitges
corporatiu.
Que, sí, sí, molt corporatiu, molt corporatiu. És que és una edició curiosa, sí que és veritat que crida una mica l'atenció, és un llibre bonic, que probablement un bon llibre per regalar, per si algú, doncs, doncs algú sap que igual li faria il·lusió, jo trobo que és un bon llibre per regalar perquè té, doncs, diguem, una estètica, diguem, atractiva, no? Més enllà del contingut, que segur que és interessant.
Sí, i a part també, jo crec que una cosa que ens diu passar molt a molts i a moltes amb Rodoreda és que és un, a vegades és un personatge una mica imposat.
Sí, perquè et toca llegir...
És el típic llibre que et cau a la selectivitat, ho dic per experiència, perquè...
Et va caure la Rodoreda?
Jo vaig llegir Jardí vora el mar, l'estiu passat el vaig recuperar i jo recomano que si algú s'ha llegit algun llibre de Rodoreda obligat el recuperi perquè el vaig gaudir molt. O sigui, realment Jardí vora el mar llegit un altre cop sense aquesta pressió de que tens una data límit per llegir-lo i que l'has d'entendre i que has de conèixer tots els detalls fins al mínim perquè després tens un examen, recomano doncs reprendre-la perquè es veu, realment es veu amb un altre punt de vista i es gaudeix.
A mi em va tocar La plaça del diamant, som generacions diferents, a tu també, no, Albert? Sí. I és veritat que en aquell moment diguem que no ens feia una especial il·lusió, no? Era aquella llista de llibres que et tocava llegir sí o sí, perquè tocava per assignatura. Això ens ha passat, un dia ho podem fer, recuperar aquella llista de llibres que tots hem llegit, perquè d'alguna manera ens han com obligat o ens han imposat, però després tenen dues que són grans lectures, eh? Ara em ve al cap Sin notícies de GURB, de l'Eduardo Mendoza, un llibre que també venia a la meva llista de l'institut, no sé, deuria ser literatura, i després és un llibre meravellós. És un llibre meravellós, però en aquell moment doncs, fa mandreta.
Sí, però té raó això, o sigui, al final és obligat, però té tot el sentit que sigui obligat,
cert,
perquè te n'adones que realment, independentment, sobretot Rodoreda, reflecteix un moment històric, no?, que és tot el que és la postguerra, el moment de l'exili, no?, i tota aquesta
part. I probablement és de les poques dones que hem llegit, eh? I això també és molt interessant, eh? Mercè Rodoreda al final forma part, no?, d'un llistat d'escriptores en un moment en el que en el llistat que ens feien el 90% eren homes, eh? Hi havia poca escriptora en aquella època. Aleshores, que hi hagués una dona tan present, ja a mi d'entrada ja em sembla interessant, eh? Més enllà de òbviament el valor literari que té Mercè Rodoreda.
Justament ahir vaig buscar les... O sigui, a vegades m'agrada fer-ho per curiositat, les lectures obligatòries d'aquest any de la selectivitat.
I què?
I he de dir que dels 6, 3 i 3. És a dir, 3 són homes i 3 són dones.
Anem millorant.
O en la meva època
no era així.
O eren 2 i 4. Sí. Vull dir que, en certa manera, això també crec que, almenys en la part de català, sí que vaig veure que...
Miren d'ajustar-ho, no? D'equilibrar-ho.
Sí. No recordo si era 4-2 però, o 3-3.
La Maria no equilibra res, perquè ens ha portat tot dones protagonistes avui.
És veritat. No me n'he adonat.
No ha estat voluntari?
No ha estat voluntari.
Ah, jo pensava que sí. Jo
no
pensava
està voluntari.
Que sí.
No
doncs ens ha portat d'autores... Bé, protagonistes dones, 3 autores i un autor, perquè de qui parlaràs ara és home, eh?
Sí.
És escriptor.
És un llibre que ja vaig parlar, però vaig com passar-ho de sobre i vull demostrar que els llibres que recomano a vegades me'ls llegeixo, perquè de la veritat... Però com deia la Carola, amb el temps de Carnaval, vull dir, volia acabar-lo per avui, però...
Li queda una mica.
Però queda una mica, eh?
Diguem que no és un llibre curtet,
però,
eh?
Però, per posar en context, és un llibre de 570 pàgines.
Que ja és el que moltes vegades acostuma a ser la novel·la històrica, eh?
És un bon totxo. És un bon totxo. És el llibre de Maria Antonieta de Stephen Zweig. Què dir d'aquest llibre? O sigui, és un llibre que el que està fet és basat, o sigui, és una novel·la biogràfica de Maria Antonieta. Què és curiós d'aquest llibre? Que molt sabem com va acabar Maria Antonieta. O sigui, tothom sap...
No gaire bé.
Exacte. Que Maria Antonieta va acabar amb el cap guillotinat, no? Però el que és curiós d'aquest llibre és que precisament te'l llegeixes per la història, no? És a dir, per saber com Maria Antonieta arriba en aquell...
A la guillotina.
Exacte, no? En aquest moment. I per tant, sí que em sembla com... Crec que és el que et fa llegir-te'l, no? Saber que cada cop et va desengranant una mica cada mes. I Stephen Zweig... que també es basa molt en la psicologia dels personatges, realment entendre com era Maria Antonieta, per què era d'aquesta manera. O sigui, segurament també la coneixem per ser una mica la reina del rococó, o sigui, no?
Sí,
que l'altre dia estava parlant que inclús hi ha com aquesta, que es va fer com un barret que era un vaixell, no? O sigui, que realment era com molt preocupada per l'estètica i tota aquesta part, i però sí que és una lecció d'història aquest llibre, o sigui, al final et posa molt en context de tot el que és la política d'aquell moment, o sigui, realment és una classe d'història, o sigui, en profunditat i eixida i tot això. I per recalcar també que, ostres, hi ha una feina molt bona aquí de Stephen Zweig de buscar cartes que s'escrivia a ella, sentències, o sigui, realment hi ha una feina...
D'investigació, no?
Sí, sí, perquè ja et dic, si vas llegint, va posant cites de cartes que ella s'havia escrit, no? De, que, per exemple, enviava la seva mare, no? A Maria Teresa, i realment, tot i que és dens, o sigui, jo no negaré... El que és evident, que és dens, perquè evidentment són 500 pàgines, o sigui...
Sí, sí, no és una lectura allò fàcil, pim-pam, eh?
Exacte, però sí que és veritat que no sé, si algú que ens està escoltant li agrada la història, li agrada la Revolució Francesa...
Ho gaudirà.
Jo crec que sí.
De fet, una de les característiques probablement que té la novel·la històrica és que et permeten, la majoria dels casos, fer un viatge en el temps, no? Transportar-te, no? I entenc pel que dius que justament aquell llibre el que fa és això, no? Que t'endinses en aquesta època de, no? De la història, no? I aconsegueix doncs, que fessis aquest viatge en el temps, no?
O sigui, sí, totalment, perquè vaig llegir una... O sigui, a vegades el que faig és que mentre llegeixo el llibre, quan l'he acabat m'agrada llegir com les crítiques que sí. tenen a Goodreads, òbviament, sí. també tenia una mica de filtre, perquè hi ha una mica també de tot,
de
com,
tot
a tot arreu,
com a tot arreu.
Però sí que deia un comentari que és com bastant, no sé com dir-ho, interessant, que al final Stephen Zweig, aquesta obra la va publicar el 1932, quan Maria Antonieta és del segle XVIII, i realment sembla que estigués Stephen Zweig a l'habitació amb ella com observador, no? O sigui que realment la feina que s'ha fet de... I que això també t'ho transmet a tu, que tu tens la sensació que estàs allà,
que estàs allà
amb el carruatge, viatjant per París allà del segle XVIII, i és totalment fals, però... Crec que, i no només aquesta obra, no, sinó el que comentaves tu, no, que la novel·la històrica el que et permet
Clar.
És molt viatjar, no, de...
En el temps.
Exacte.
Que és el gran poder de la lectura, que tu a casa teva, des de la teva cadira, el teu silló, el teu sofà, el teu llit, des d'on t'agradi llegir, doncs tens aquesta capacitat de viatjar, no, i de moure't pel temps i per les diferents èpoques sense, en el fons, moure't de casa teva, no? Però la teva ment... Si aconsegueix l'escriptor, i en aquest cas entenc que ho aconsegueix, no? Transportar-te'n allà, realment quan tanques pàgina o tanques el llibre, tens la sensació, exacte, tens la sensació que tornes d'un viatge, no?
I també fer l'apunt que a vegades, o sigui, sí que hi ha una part de que llegim per plaer, però que també llegis aprendre, no? O sigui, aprendre a tot això, no? A conèixer aquests personatges, a com era viure en aquell moment, el que va suposar, doncs, tot això, no? O sigui, també hi ha aquesta part de que si algú... O sigui, que hi ha novel·les i moments per tot. O sigui, ja et dic jo que quan acabi Maria Antonieta necessito un llibre que sigui àgil...
Facilet.
Fàcil, perquè després d'aquest llibre, o sigui...
No li queda gaire, eh? No li queda gaire. Per tant, l'acabarà ràpid, però sí que és veritat que té que haver per tot. Faig un apunt jo de 5 llibres, com que la Maria m'ha dit que parlaria de novel·la històrica, i dic, va, vaig a fer a rescatar les 5 lectures de novel·la històrica que a mi, d'alguna manera, no només a mi, perquè diguem que no, jo ara no desvetllaré res, però jo crec que són 5 novel·les que han marcat a molta gent i en concret a mi un parell d'elles bastant. Una és Los Pilares de la Tierra, Els Pilars de la Terra, de Ken Follett, no? Edat mitjana, 1.000 pàgines, allò també és un tostó.
Jo què anava a dir, també...
A mi em va costar molt, Haig de dir, me'l vaig llegir una mica gairebé perquè sentia
temps,
que
també.
Havia de fer-ho, perquè tothom parlava d'aquell llibre, les meravelles d'aquell llibre, sí que és veritat, que però i a mi els llibres tan llargs reconec que em costen. Ara bé, com a novel·la
és
històrica,
un bon
és un gran exemple. Un altre és Memòries d'una geisha, que a mi em va impactar aquell llibre en el seu moment, la lectura em va marcar profundament i crec que és també una manera de fer novel·la històrica una mica com alguns dels exemples que feies, que posaves tu aquí ara, a través d'un personatge concret, no? En aquest cas, a través d'aquesta geisha, no? Fas un viatge en el temps en aquella època, al Japó d'aquella època, i com funcionava la societat d'aquella època, i està molt ben escrit. L'altre, Soldados de Salamanca, una mina, de Javier Cercas, que transporta aquesta època del franquisme, la falange, etc, etc. Per tant, una història molt més recent que ens han explicat potser els nostres pares, els nostres avis o fins i tot que hem pogut estudiar, no? Però també fa un... Jo trobo que Javier Cercas fa un treball molt interessant, no? De transportar-te a aquesta època, i en aquest cas ho posava com a exemple perquè de vegades no cal anar-se'n a èpoques, doncs, això, molt llunyanes, eh? Poden ser èpoques molt més recents. I l'altra és La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, bestseller, allà on els hi hagi,
també
no?
També molt bo.
Que és, no? Te l'has llegit,
sí,
oi? Una meravella de llibre. A més, aquest és preciós. Jo trobo que aquest és un llibre que està molt, molt,
sí,
molt ben escrit.
Sí, crec que inclús vaig llegir la saga, o sigui, tant que em va agradar, o sigui, vaig... És de les poques sagues que he llegit completes,
sí,
però
sí,
realment...
De Carlos Ruiz Zafón, que ens va deixar l'any passat, no? Fa dos anys, fa poquet que ens va deixar, però és un gran llibre. Per tant, si algú vol començar per novel·la històrica, doncs, i s'anima, aquests...
Hem donat bons títols.
Hem donat bons títols, eh? Jo trobo que sí, que al final... I no sé si aquest seria un dels més venuts, però probablement, perquè després en la llista de més venuts segur que algun d'aquests que he dit apareix, perquè
segur.
La sombra del viento de Zafón...
I Los pilares de la tierra.
I Los pilares de la tierra són d'aquells llibres que sempre estan els prestatges de les llibreries al davant, perquè sempre es demanen, i la novel·la històrica, és difícil escapar-se de la novel·la històrica. És la teva lectura preferida, la novel·la històrica, Maria?
És un gènere que crec que em va amb bé. O sigui, sí que és veritat que he tingut èpoques que, per exemple, he llegit molta novel·la policíaca...
Mm.
Ara estic en un moment que no em defineixo en cap estil concret, és a dir, tant hi llegeixo com ara estic llegint aquesta biografia, novel·la històrica, com potser després llegiré una d'època victoriana. O sigui, sí que hi havia un moment que era com molt novel·la policíaca, però crec que també va bé. O sigui, que durant la llista de lectures anem com canviant i veure,
sí,
com diferents gèneres.
Sí, hi ha gent molt fan de novel·la històrica i aleshores té títols per avorrir, per tant, que s'apunti aquests: La llibretera de París, Al mig de la vida, Jo, El retrat de matrimoni i Maria Antoneta. Són els que ens proposava avui la Maria com a propostes de novel·les basades en personatges històrics que ens permeten, doncs, aquest viatge en el temps, no? Aquest retrocedir a altres èpoques, a altres països, a altres mons, i sortir una mica del nostre dia a dia. La Maria, com que ha estat en el Carnaval, ha estat una mica també viatjant en el temps, eh?
Aquest parèntesi temporal per recuperar forces.
També vas fer viatge en el temps, eh? Al Carnaval també, bueno, vas fer un viatge en un temps així futur.
Vaig ser abduïda, podríem dir, no?
Va ser abduïda, exacte. La Maria va ser abduïda també pel nostre Carnaval, però ja la tornem a tenir aquí amb la nostra estona de llibres, amb el nostre ratet de llibres. Veurem d'aquí unes setmanes què ens porta, ja us ho direm. Tens algú ja al ment?
No, però sí que és veritat que hi ha un fet que està ja picant a la porta, que és Sant Jordi.
Ah,
o sigui, estem a febrer.
Tens raó.
Però jo crec que ja tots... Bueno, crec que... O sigui, jo ho noto, no em vull arribar a imaginar les llibreries, el que deu ser allò.
Sí que es nota.
Que ja deuen notar les novetats.
I d'aquí un mes...
Aparadors.
Exacte, d'aquí un mes no pararem de veure gent famosa, no necessàriament escriptors o escriptores, que comencen a publicar llibres. És a dir, influencers, cantants, actors, actrius, periodistes... Tothom treu casualment el seu llibre, apareix ara, publicat ara, i aleshores això és una allau de llibres, i si els passa com a mi, que els compra i els deixa a casa, i després tenim un munt de lectures pendents, jo sóc una mica d'aquestes.
Sí, jo crec que encara tinc del Sant Jordi passat.
Oh, tant,
també.
I jo...
I
de fa dos i tres. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem en unes setmanes.
Adéu.
Vinga, amb els llibres ho deixem. Tornem demà a les 9. Que acabin de passar molt bon dia i fins demà. Adéu-siau.